Passeu sense trucar, amb Candela Colls i Ricky Romero.
Hola, què tal? Molt bona tarda. Estem a la cadena Pirenaica, al Passeu sense trucar, com ja us anuncia cada dia l'Albert Malla. Hola, Ricky.
Hola, Candela. Hola, senyores, senyors. Gràcies, com sempre, per doncs, estar aquí amb nosaltres aquesta estoneta, que doncs, intentem que ho passeu bé i explicar-vos coses sí. que passen per aquests mons de Déu. Sí, sí, sí. Bueno, doncs res, mirin, parlant de coses que passen per aquests mons de Déu...
O van passar,
sí, en aquest cas van passar això. Això que potser els més veteranos recordareu, que quan anaves al cinema, abans de la pel·lícula, o pel·lícules, doncs et feien El Nodo, que era el noticiario español de documentales.
Sí, 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 su excelencia, el jefe del Estado, inaugurado el pantano.
Bueno, doncs mirin, a l'any 1943, un dia com avui, va ser la primera projecció del Nodo. Mira, passat anys,
Home, uns quants,
Uns quants. Doncs això passava al 43. Al 54...
Que també fa anys, 71 només,
Només ni... Sí, ni més ni menys, sí. A Estats Units, Elvis Presley gravava el seu primer disc, després d'una sèrie de gravacions...
I tant.
...que li van, doncs, donar i otorgar allò del rei del rock.
I tant, totalment. Sempre ho serà ell,
Extraordinari, extraordinari.
I anem amb d'altres fets que van tenir lloc un 4 de febrer. El 1970, a Londres, l'última sessió dels Beatles... com a banda. When I find myself in
times of trouble, Mary comes to me. Maca, maca.
Una mica més recent, ja estem al segle XXI, perquè ens n'anem a l'any 2010.
Sí.
Ricky?
Sí, ens n'anem al 2010, com bé dius, perquè s'inaugurava a Dubai la torre més alta del món, el famós Burj Dubai, que també se'l coneix com Burj Khalifa.
I quants metres fa?
Doncs ni més ni menys que 828 metres d'altura.
Mare meva.
Una bestiesa. Com ho conec...
Jo també.
I tu també, efectivament, doncs recomanable.
I
ja
tant.
No solament per anar a veure aquest extraordinari... monument, no? Perquè allò és un monument, sinó perquè, a més, la ciutat de Dubai és fantàstica.
Soberneta.
Molt maca, molt maca, molt maca.
I d'altres temes, com el que fa just un any,
sí.
quan Ricky Rubio anunciava la seva retirada de la NBA després de 12 temporades a la lliga de bàsquet més prestigiosa del planeta.
Sí, senyora. Va venir cap aquí, però les coses tampoc no van anar massa bé. I també, doncs, bueno, recordar que també Ricky Rubio va passar per aquests problemes que algunes vegades doncs, tenen els esportistes, saps? A nivell mental, no? I ho va passar-ho francament malament. Bé, anem a les audiències.
Anem.
Ahir el Minut d'Or se l'endú una vegada més passapalabra.
I amb xifra rodona,
3 milions. 3 milions de persones sintonitzaven aquest concurs. I pel que fa a aquest duel hormiguero-revuelta-revuelta-hormiguero, doncs ahir va guanyar a l'Hormiguero, amb Paula Echevarría, 1.955.000, a la Revuelta, amb Melody.
La que serà representant de l'estat espanyol al Festival d'Eurovisió,
1.802.000.
Mare meva.
Que la
sí que interessa la Echevarría aquesta.
Sí, es veu que sí.
Ai, mare.
Deia que la primera de la setmana per l'Hormiguero. També hi va haver futbol.
Sí.
Oh, vam patir. Al final el Girona va
ara
poder...
Ara també és del Girona, resulta.
Bueno, aviam...
Per proximitat, no?
Per proximitat i més que de les Palmes, no? Que també és molt... M'agrada i també està bé, però bueno, va guanyar el Girona 2-1, això fa que el Girona es col·loqui setè a un punt d'Europa i ens va també fer un favor a nosaltres perquè el Les Palmes doncs, té la mateixa, els mateixos punts que l'Espanyol. No?
Molt bé.
Cosa que va anar molt bé. 195.000 espectadors veient aquest partit de futbol entre Girona i Les Palmes.
Molt bé. Ahir parlàvem dels Rolling Stones, que està en dubte, doncs, aquesta gira europea.
Sí, sí, sí.
Però els que sí que està confirmat,
sí,
de moment, són els AC/DC, que estaran al camp de futbol de l'Atlètic de Madrid, que ara es diu Riyad Air Metropolitano.
Doncs aquests xicots extraordinaris estaran el 12 de juliol. Atenció, 12 de juliol, AC/DC. Qui vulgui anar i vulgui comprar entrades per aquest espectacle...
S'han d'esperar el divendres, eh?
S'hauran d'esperar el divendres, dia 7 de febrer. Mira, el dia del meu sant.
Ai, que guix.
Guaita, a partir de les 10 del matí es posaran a la venda doncs, les entrades per aquest concert del 12 de juliol de AC/DC, un grup amb més de 50 anys, que es diu aviat, de trajectòria.
Angus Young, el líder de la banda, la guitarra, Brian Johnson, guitarrista rítmic, Steve Young, el bateria, Matt Locke i Chris Chaney, el baix, doncs que tornen a Espanya després del seu doblet l'any passat, tot just, a l'estadi de La Cartuja de Sevilla.
Sí, senyora. Doncs apa, ja ho sabeu, si us agrada a mi sí, AC/DC, cap a Madrid.
Passeu sense trucar. Amb Candela Colls i Ricky Romero. L'univers del Miralles.
Ja el tenim a punt, en Joan Marc Miralles, com sempre. Joan Marc Miralles, benvingut, ben
Hola,
trobat.
Hola, moltes gràcies.
Què tal, Joan Marc, com anem?
Molt bé, molt bé.
Sí? Sí. Joan Marc, ens quedaven deures pendents de la setmana passada. Un tema pendent, per ser més exactes.
El James Webb, no?
Sí, unes observacions molt interessants.
Això és el que haurien de fotre el James Webb en comptes del VAR.
Això.
S'acabarien els problemes.
Amb més precisió.
Ja ho veuries, tu.
Sí, ho veurien amb molta més precisió i amb infraroig, també.
Veus?
Ai, Déu meu.
No s'equivocarien tant. Mira, el James Webb ha estat observant unes anelles curioses que hi ha al voltant d'un sistema de dues estrelles massives, que es diu Wolf-Rayet 140. Són dues estrelles, una és molt grossa, fa unes 30 vegades la massa del Sol, l'altra és una miqueta més petita, unes 10 vegades la massa del Sol, però aquesta, que és tan grossa, és una estrella que es troba en les fases finals de la seva vida, realment les fases finalíssimes de la seva vida, i per això se'n diu una estrella de Wolf-Rayet, perquè és en aquell moment on l'estel està superexpandit i està expulsant totes les capes exteriors de l'estel. Són capes en les quals hi ha molta producció d'elements químics nous, i en particular de carbó, i ho fa amb vents molt violents. Però el que té de curiós aquesta estrella és que és aquest sistema doble en el qual els estels es van acostant l'un a l'altre cada 8 anys. Cada 8 anys s'acosten al màxim, i aleshores què passa? Pues que es provoquen xocs entre els vents molt forts de la més grossa i els vents menys forts, però també potents, de la més feble, i aquests xocs provoquen ones que concentren el carbó que expulsa a l'estel més gran. No sé si heu fet mai la prova de ficar carbonilla sobre una fulla de paper i de picar a sobre.
Sí.
Si piqueu, veureu que el carbó es va, o la carbonilla, es va col·locant en segons les formes de les ones que tu provoques amb el teu dit. Són el que en diuen
no
resonàncies acústiques.
No ho he provat.
No.
No ho heu provat mai?
No.
És un exemple, una cosa molt senzilla de fer.
Vale, sí, mira.
Amb un llapis que aneu gratant, feu una miqueta de carbonet, i piqueu a sobre i veureu com com les on, com el carbonet es va col·locant en funció de les ones que tu provoques. Una miqueta, bueno, a veure, el mateix passa a l'aigua quan tires una pedra, eh?
Ah, sí,
una pedra,
sí.
Fa unes onades, hi ha màxims d'aigua i mínims d'aigua, no?
Sí.
El mateix passa amb aquestes coses. Pues aquí el carbó també es col·loca en els llocs on està en equilibri i, doncs, el que va provocant són unes anelles que es van expandint perquè continuen impulsades pels vents molt forts de l'estrella més grossa, i va provocant tota una sèrie d'anelles periòdiques, que és el que he observat al James Webb, tota aquesta sèrie d'anells periòdics que van al voltant. Ja se'n compten unes quantes desenes d'anells, i cada anell representa 8 anys, és a dir, que ja fa uns certs anys, que uns centenars o milers d'anys que aquesta estrella està, pues, patint aquestes fases finals i està expulsant aquests anells que són molt rics en carbó. El carbó és un dels elements més abundants de l'univers i és un dels elements que més es fabrica a dintre d'aquestes estrelles en fase final de la seva vida. I, clar, després aquest carbó, pues, es permet, es concentra, es queda expulsat, però al final es concentra per formar núvols de pols que poden formar o planetes o estels o el que sigui. I, bueno, nosaltres també estem fets de carbó, és a dir, que segurament en algun moment vam passar, no per aquest, en aquest sistema així doble, però hi va haver un estel d'aquest tipus que va provocar o que va produir tot aquest carbó i que va donar origen al nostre sistema solar més endavant. És a dir, que estem veient, pues, potser el que va passar fa uns 5.000 o 6.000 milions d'anys, just abans de que el nostre sistema solar es formés en aquesta part de la nostra galàxia.
Molt bé, doncs ja ho sabem. Bueno, què més? Tenim alerta, tenim una altra alerta d'un asteroide que podria xocar contra, bueno, contra la Terra el 2032?
Pues sí. No, és una possibilitat remota encara per ara, però una possibilitat real. Tan real que s'ha llançat l'avís, diguem-ne, l'alerta de primer nivell per possibilitats de col·lisió d'aquest asteroide contra la Terra el 2032.
Sí.
És un asteroide que es va descobrir ara molt recentment, és que es va descobrir el 27 de desembre passat, és a dir, que fa molt poquet.
Sí.
I en data d'ahir tenia una possibilitat de 1,5% d'impacte en la Terra el 22 de desembre del 2032. Hem de ficar això una miqueta en perspectiva. L'asteroide es diu 2024 YR4.
Sí.
Ho va descobrir el sistema de telescopis Atlas, en aquest cas el que està a Xile, perquè n'hem parlat abans o en d'altres programes d'aquest sistema, que té un telescopi a Xile, té un telescopi a Sud-àfrica i té un altre telescopi a Austràlia. I doncs aquest que està a Xile ho va descobrir el 27 de desembre. Hi ha molt poques imatges de l'asteroide. L'asteroide ara mateix s'està allunyant de nosaltres, i doncs la seva trajectòria, tot i que la tenim força definida, o proper encontre amb la Terra, que serà el 2028, perquè passa a prop de la Terra cada 4 anys, pel 2028 passarà força lluny, passarà uns 8 milions de quilòmetres. El 2032, en principi, passaria a uns 150.000 quilòmetres de distància de la Terra, però l'error en el càlcul d'aquesta trajectòria és més de 700.000 quilòmetres. I doncs això fa que no podem descartar que la trajectòria sigui d'impacte amb la Terra. Per què tenim aquest error tan gran al 2032? Bueno, perquè justament, com que està descobert de fa poc temps,
un mes i poc,
sí, la seva trajectòria, pues, només tenim un trosset petitet de la seva trajectòria, i com que poden passar moltes coses, si no tenim més observacions de la trajectòria que segueix aquest asteroide i de l'òrbita elíptica que segueix aquest asteroide, pues és molt difícil de poder donar acuradament el que passarà d'aquí a 8 anys. que la veritat encara tenim marge per calcular el que passarà el 2032, i per això per ara la probabilitat d'impacte és només de l'1,5%. Yeah. Què pot passar amb les observacions que anirem agafant els propers mesos? Bueno, serà complicat perquè l'asteroide s'està allunyant i doncs necessitarem telescopis molt grans per anar a observar, perquè és un asteroide que és petitet, eh? És un asteroide que fa entre 40 i 100 metres. La NASA calcula que fa uns 55 metres de diàmetre, però encara no ho tenim prou definit perquè, clar, el ser tan petitet i estar lluny, yeah, pues, és difícil de mesurar
el tamany, no?
El tamany de l'asteroide. Yeah. Anirem observant, anirem observant. L'alerta fa que la majoria de telescopis hagin de fer o facin observacions d'aquest asteroide tant com es pugui, i després el 2028, quan torni a passar, encara l'observarem millor. És a dir, que a partir del juny del 2028, que tornarà a ser visible, el que s'estima que tornarà a ser visible, tornarà a passar a prop de la Terra, doncs el podrem observar millor i doncs encara tindrem millor calculada la seva trajectòria.
Anava a dir, Joan Marc, has dit el 22 de desembre del 32, no?
Sí.
Com perquè et toqui la loteria, cony.
Sí. No, la seva aproximació, sí, és el dia de la loteria.
Igual cau a Doña Manolita i ja t'ha fotut.
A més, la seva aproximació màxima a la Terra seria cap a les 11 del matí.
Mira.
Podria ser una col·lisió cap a les 4 de la tarda.
Carai, tu. Però, de tota manera, una cosa, deies que és petitet, sí, i aleshores, bueno, clar, depèn d'on caigui, doncs farà mal o no farà mal, però, bueno, tampoc és allò d'una destrucció massiva, no?
No és un asteroide de destrucció massiva.
Normal, perquè, escolta,
sí que és un asteroide que pot causar danys importants si cau en un lloc habitat. És a dir, la comparativa seria, en funció de la seva talla, però bueno, més o menys, segons el que ha estimat la NASA, similar a l'asteroide que va caure a Tunguska el 1908, que va ser a Sibèria, en el qual va arrasar hectàrees de bosc. Però, per sort, no hi va haver cap dany humà, perquè és una zona que és totalment despoblada.
Yeah.
Però si, per exemple, caigués en una ciutat com Bombai, pues podria causar milions de morts.
Ai, mare,
caram.
Poblada.
No en tenim prou, ja, amb el que passa a les guerres i tot això?
Sí, no? Sí. Bueno.
A més, sembla que és un asteroide rocós, no se sap la seva densitat, però sí que sembla un asteroide rocós, però diguem-ne per l'aspecte que té, i també depèn una miqueta del seu tamany per saber si explotaria en l'atmòsfera, però tot i així faria molt de dany a la Terra, perquè l'explosió seria d'unes 8 megatones de TNT, és a dir, com una bomba termonuclear grossa, però també hi hauria la possibilitat, si és dens i gros, prou gros, de produir un cràter, un cràter de dimensions considerables, que podria tindre gairebé un quilòmetre de radi.
Déu-n'hi-do. Bueno, esperem. Ja unireu observant això,
Sí, sí, no? Suposo que en els propers dies i properes setmanes tindrem més dades sobre això. El James Webb té previst observar quan estigui més lluny de la Terra, però bueno, el que s'està també ara buscant són imatges d'aquest asteroide en observacions que tinguem d'arxiu, és a dir, per fer una miqueta de trajectòria d'on venia aquest asteroide en el moment que es va observar i veure, determinar les seves trajectòries. Com que sabem què passa cada 4 anys, doncs anirem buscant del 2020,
clar,
del
2017,
anirà buscant amb tots els observatoris que tinguin a la zona on s'espera que estigui, a veure si se'l veu, i doncs anar calculant la seva trajectòria molt millor.
Molt bé.
La missió OSIRIS-REx se'n va anar de parranda. Sí. Van anar a buscar materials amb un asteroide anomenat Bennu, i ja se sap ara, doncs, quin tipus Perquè s'ha fet una anàlisi. Quin tipus de materials s'hi van trobar?
Sí, 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 mira.
Anem d'asteroide a asteroide, tu.
Sí, sí, anem d'asteroide perquè els asteroides són molt importants i realment sembla que si estem nosaltres a la Terra és gràcies als asteroides.
Ah, sí.
És a dir, els asteroides ens poden destruir, però també han sigut els causants de que a la Terra hi hagi vida. Mm. I l'Osiris Rex ens ha portat aquesta prova de que en els asteroides hi ha tots els elements necessaris perquè la vida es desenvolupi. I hem trobat en aquestes mostres que l'Osiris Rex va deixar anar en el desert d'Utah l'any 2023, el desembre del 2023, és a dir, ara fa un any i poc, hi hem trobat 14 aminoàcids. Se'n necessita 20 per crear totes les proteïnes que necessita la vida aquí a la Terra. Pues en el Venu n'hi havia 14. A més d'això, hi han trobat molt amoni, que és un element també que és molt important per la vida, i hi han trobat nucleobases. Les nucleobases són aquests elements que permeten la replicació de l'ADN i de l'ARN. Són elements importantíssims també pel desenvolupament de la vida. És a dir, que a dintre del Venus hi ha tots els materials que es necessitarien en les condicions ideals, perquè Venus no té les condicions ideals, està a l'espai, però amb unes condicions ideals, amb llum solar, amb aigua, amb oxigen, per formar vida aquí a la Terra. I doncs sembla apoyar la teoria, que cada vegada està més admesa, de la panspermia, que és que la vida en la Terra va ser aportada per aquests meteorits o asteroides o cometes que circulaven amb molta densitat pel sistema solar en els orígens del nostre sistema solar i al moment de la formació de la Terra, un cop la Terra ja s'havia refredat força en la seva formació inicial i van començar a caure aquests meteorits i aquests asteroides i aquests cometes i van aportar tots aquests elements necessaris, tots aquests aminoàcids, totes aquestes nucleobases que després es van combinar a dintre de l'aigua de la que hi havia a la Terra, dins dels oceans de la Terra, amb l'escalfor, i en va sorgir la vida. Dic que és força interessant, però sí. Tot i això hi ha un petit però en aquesta descoberta, és que la vida a la Terra, o diguem-ne que tots aquests aminoàcids que hi ha a la Terra, són tots esquerrans. Per què dic que són esquerrans? Les molècules tenen una propietat molt, molt interessant, i sobretot les molècules aquestes de base carbonada, que tenen quiralitat. La quiralitat és el que també tenim, el que tenen les nostres mans. Les nostres mans són quirals. No es poden superposar les nostres mans l'una amb l'altra. Són imatges de mirall. Val? Ja. Tenim una mà esquerra i una mà dreta. Pues aquestes molècules són iguals. No es poden superposar les unes amb les altres. Hi ha dues famílies, unes que giren cap a l'esquerra i unes que giren cap a la dreta. I no es poden superposar en la seva imatge mirall. Doncs tota la vida que hi ha en la Terra està basada en aminoàcids que són esquerrans, proteïnes que són esquerranes. Però en el Venu hi trobem tant d'aminoàcids esquerrans com d'aminoàcids dretans. És a dir, aquí hi ha una cosa que és curiosa. És a dir, si aquests aminoàcids provenien de cometes i asteroides com el Venu, com és que en la Terra només van sobreviure o van proliferar els que eren esquerrans i no els dretans, si sembla que hi havia la mateixa quantitat d'un i altre. Fins ara la teoria era que la gent es pensava, els científics es pensaven, que bàsicament el que portaven els asteroides serien esquerrans. I ara hem vist que no, que n'hi ha els dos nosaltres. És a dir, que aquí hi ha un petit misteri encara a resoldre perquè aquesta hipòtesi pugui acabar de funcionar aquest hipòstisis de la panspermia, de la vida portada pels cometes i dels asteroides, s'ha d'entendre perquè d'una barreja que era igualitària de dretans i d'esquerrans, aquí a la Terra només hi han quedat els esquerrans.
No.
Però també obre una possibilitat, és que una gran possibilitat, és que no només a la Terra s'hagi desenvolupat la vida, sinó perquè sabem que d'aquests cometes i aquests asteroides van caure no només a la Terra, van caure a Mar, van caure als satèl·lits de Júpiter i de Saturn, que ja que hem anat a buscar, o que anirem a buscar a veure si hi ha vida ja en aquests oceans que estan a sota aquestes capes de gel que hi ha en aquests satèl·lits, doncs és possible que la vida s'hagi desenrotllat en d'altres llocs, no només anar a la Terra, perquè si va ser escampada per aquests asteroides, van caure per tot arreu.
Ja.
Yeah. Sí, és que ens pensem que som el malic de l'univers.
Sí, ja et fotrà.
I, esclar, és que no, ja... No,
el millor som aliens en el nostre planeta. Mm. La vida en la Terra és alienígena, yeah. I no és una vida que sigui original de la Terra. El millor, els immigrants il·legals som nosaltres, aquí.
Passeu sense trucar. Amb Candela Colls i Ricky Romero.
Doncs apa, que hem de plegar veles, com es diu, hem de marxar.
Sí.
Anirem fins al 77, recordarem una banda molt bona.
Boníssima.
Fleetwood Mac, i acaben publicar ja fa tants anys, però que bé sonen, un dels discos més venuts de la història del rock, l'àlbum Rumours. Així que amb una cançó d'aquest LP,
sí, sí,
marxarem.
Aquest vinil.
Això.
Totes són bones, eh? La veritat és que l'àlbum és una preciositat, és, com bé diem abans, doncs un dels discos més venuts de la història del rock.
Tornem demà, adeu-siau.
Adeu. Adeu.